Escola de Família, un programa amb el suport de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Escola de Família, amb Olga Vallejo.
Bon dia, com esteu? Benvinguts a Escola de Família, el programa dedicat a l'educació i la família. I avui parlarem d'educar en la cultura democràtica. I per fer-ho ja podem saludar la Maria Elena Tolosa. Molt bon dia, Maria Elena.
Molt bon dia.
Que és qui ens acompanyarà aquest dissabte al matí. La Maria Elena és mestra, psicopedagoga, actriu, cantant, formadora, conferenciant i autora dels nostres conflictes de cada dia. Si tenim cultura democràtica ens ajudarà, no?, per resoldre els conflictes. Què és això de la cultura democràtica?
Jo penso que té a veure amb el tema de la democràcia. Aleshores, la democràcia, en el fons, és que tothom pugui parlar i ser escoltat, independentment del color de la pell, de la ideologia, etc etc. És a dir, una cultura democràtica vol dir ser capaç de donar espai perquè tothom pugui expressar-se i tothom pugui ser escoltat de la mateixa manera.
I escoltat, eh? Parlarem també de l'escolta, que no és només emetre, sí, sinó que hi hagi algú a l'altra banda.
Té a veure amb una cosa que és essencial, que és que tothom es mereix el respecte pel fet de ser persona, independentment del que faci, que això ja de per si costa molt de digerir.
Sí.
És a dir, que independentment del que facis, pel fet de ser persona, tothom es mereix un respecte, és com molt radical i segurament hi hauria molta gent...
Que aquí no estaria d'acord, diria, oh, però...
Ah, exacte, o sigui, ja començaríem a posar, no? Tenint en compte una cosa que es va fer famosa fa poc, no? Serà que va ser Marina, que va dir que totes les persones són respectables, però no totes les opinions ni les conductes són respectables. Uh-huh. Que va ser una frase que va donar molt de sí.
I per què és important que aquesta cultura democràtica estigui present tant a la família com a l'aula?
Perquè, en el fons, la cultura democràtica el que implica... I aquí també ho ajunto una mica amb tot el que és la cultura restaurativa, l'enfocament restauratiu, etc etc. Doncs és posar les necessitats al centre. Per tant, és entendre que totes les persones tenim unes necessitats i aquestes necessitats són universals. I no hi ha necessitats més importants que les de les altres, un cop, evidentment, les necessitats bàsiques estan cobertes de poder menjar, de tenir un sostre, etc etc. No? Però és entendre que cadascú té unes necessitats. La cultura democràtica vol dir que jo sóc capaç de poder escoltar, atendre i en la mesura del possible, cobrir les necessitats de les persones.
I tu creus que ara, després d'unes eleccions, com les de fa 6 dies, eleccions autonòmiques, és un bon moment perquè els joves posin en valor la necessitat de tenir un espai on dir la seva, que se'ls escoltin, que aprenguin a debatre, que se suposa que els polítics haurien de ser un bon exemple d'això, i alguns dels debats previs al diumenge passat potser havien d'aprendre una mica...
Hi ha una persona, el Daniel Gavarró, no sé si l'heu convidat mai aquí.
No?
Sí, oh, doncs aquest te l'has d'apuntar.
L'apuntem.
Daniel Gavarró.
Pels programes que queden, a veure si encaixa amb algun dels temes.
Mira, aquest de cultura democràtica, la veritat és que hauria sigut un bon fitxatge, sí, sí. M'hagués encantat a mi tenir-lo aquí al davant, que parla de les cosmovisions, no? Però també últimament, justament amb un post que va fer sobre el tema de cultura democràtica, etc. Doncs deia que, en el fons, qualsevol pare... qualsevol polític, qualsevol educador, pare, mare, educador, polític, hauria d'estar mínimament ben amoblat. Mínimament ben amoblat vol dir que hi ha una coherència entre el que penso, el que sento i el que faig.
Que difícil.
I que mínimament amoblat vol dir que tu t'has treballat una mica... mínimament interiorment, és a dir, que tu no estàs allà per una necessitat de reconeixement, perquè els teus pares quan eren petits no sé què, per una necessitat de poder, per compensar no sé què, sinó que tu estàs allà realment amb un esperit de servei. I ell era molt, molt honest quan deia, jo quan miro la classe política crec que hi ha molta gent que no té aquest estàndard de mínimament estar mínimament treballat interiorment. És a dir, això vol dir la coherència amb valors, amb actituds, etc etc. No?
És que quan penses que els professionals d'això, de l'acord, de la dialèctica, de l'argumentació, sembla que punxen, és una mica difícil, no? Potser a casa dir, no, és que això és important, perquè bé, hi ha molts altres àmbits en els que és evident que és important també que hi hagi aquesta cultura democràtica.
Clar, jo crec que falta en aquests moments en el nostre país, jo trobo que hi ha una manca de modelatge democràtic molt bèstia. Molt bèstia, no? A tot arreu, més o menys, però en el nostre país, i especialment a Catalunya, crec que realment hi ha una manca de models a seguir, no? De persones honestes, coherents. Costa, la veritat és que costa. Aleshores, que moltes vegades es critiquen els joves, però la qüestió és que a mi no m'estranya que la joventut avui en dia es reinventi o hi hagin coses que se surtin dels cànons que fins ara eren els normals, perquè la normalitat que hem seguit fins ara, ara com ara, no és que ens hagi portat a molt bon lloc. Jo a vegades quan la gent es queixa molt, especialment dels adolescents, que són els que sempre pringuen, no? I dels joves, jo sempre dic, escolta'm, els joves i els adolescents, la majoria, encara no hi han pogut posar cullerada ni remenar les cireres en el món, eh? És a dir, pobrets, encara estan allà esperant. Per tant, què estàs dient? Que és responsabilitat seva si encara no els hi hem donat cap mena de joc? Aleshores, fa molta gràcia, sempre dic, a veure, humilment, els que som de certa edat, no?, som una mica responsables. Jo dic els que som de certa edat, 50 anys, 60, 70, els meus pares, la quinta, no? Penso que som molt més responsables de com està el món ara que no el jove de 16, 17, 20 o 28 anys, eh? Llavors, costa una mica. Llavors, jo veig que el jovent està molt desencantat i aquí jo penso que realment, no sé, és possible que hi hagi una reinvenció, perquè no serveix gaire tot el que hem estat recorrent fins ara. Ara és com que és tot com molt caòtic, no? Les guerres, Ucraïna, Síria, Sudan, Israel, Gaza, vull dir, Rússia, no? És com molt... És difícil. La veritat és que ara, si anem per aquest camí, arribarem aquí al fons d'un pou i no ens en sortirem,
no,
eh?
No, ara anem a veure quines eines necessitem per poder dir la nostra i per poder sumar. Mm-hmm. Situem-nos llavors a l'entorn familiar, comencem per aquí. Nosaltres sí podem decidir si podem fer cada dia un munt de vegades. Segons el diccionari, democràcia és el sistema de govern basat en el principi de la participació igualitària de tots els membres de la comunitat a la presa de decisions d'interès col·lectiu. Seria convenient que les famílies funcionessin amb aquest esperit democràtic on tothom pot dir la seva i s'escolta, que tu deies, que hi ha algú que t'escolta també.
Doncs, és a dir, jo sempre comento que la família és el millor lloc per entrenar-se en multitud de coses. Val? Aleshores, la família d'entrada és la primera comunitat en la que vivim. I Adler, que és en coetani a Freud, Alfred Adler, parla de que totes les persones quan naixem tenim dues necessitats, que és la necessitat de pertenença i la necessitat de significació, és a dir, de pertany en algun lloc i de que, a més, ets útil en aquest lloc. Uh-huh. Val? I és el primer que va començar a parlar del sentiment de comunitat. Aleshores, el sentiment de comunitat és com que ell diu, en el fons, en el nostre ADN, tots portem una càrrega genètica que ens crida a la cooperació i a la col·laboració, perquè som éssers socials per naturalesa, perquè necessitem de l'altre per pertànyer i perquè també ens doni significació, de tal manera que fins i tot ell arriba a dir que l'individualisme porta la neurosi. Jo penso que durant la pandèmia i les conseqüències que ha tingut tot l'aïllament de la pandèmia, doncs és una bona mostra de que realment a un excés d'aïllament, estem ara amb unes tases de conflictologia, bueno, de tema de salut mental, etc., importants, no? I per tant, per un costat, és a dir, és un lloc on començar amb aquesta idea de que som una comunitat i dintre d'aquesta comunitat entendre que el que jo faig afecta els altres i el que els altres fan també m'afecta a mi.
Vasos comunicants.
Exacte, i que aquesta idea també de que el benestar emocional de la família depèn una mica del que cadascú pugui aportar a dintre d'aquesta família, no? I llavors, en això també és molt important entendre també en aquest sentiment de comunitat de dir, no? Cadascú té unes necessitats i és bo escoltar-les totes i veure com es poden atendre les diferents necessitats. I aquí, doncs, clar, la casa és una de les primeres comunitats i aquí és molt important entendre-ho això, perquè moltes vegades ens passa que dius, a vegades jo veig, no, que els pares hi ha aquest esperit com de servitud, no? Fins i tot a vegades diria com d'esclavisme, no? És com dir...
Cap als fills.
Cap als fills, en el sentit de dir, bueno, deixa-les petit, bueno, que jugui, bueno, ja ho faig jo... I això, clar, va carregant, i arriba un moment que els pares peten, no? Perquè arriba un moment que tens a casa un fill púber que, o sigui, ni tan sols és capaç de treure el rentaplats si no li demanes.
A veure, que els pares peten i que els fills no són autònoms.
Exacte. Per tant,
entre altres coses.
Exacte, per tant, són dues coses que es corresponen. I aleshores, la idea de la democratització, que vol dir que cadascú també a casa aporti en funció de l'edat i del que ell pot aportar, jo crec que és molt important, no?, una mica.
Però ara segur que hi ha gent que s'està duent les mans al cap, no? Això no pot ser que els fills, o sigui, que aquí tothom diu la seva, no?, que els fills decideixin què mengen, a qui no se'n van a dormir, quan estan amb la consola, quan i com hauria d'estar present aquesta cultura democràtica? Bé, que entenc que és sempre, no?, però com es regula tot això?
Que jo crec que la cultura democràtica és una cosa que hem d'anar com entrenant. Aleshores, està molt clar que en funció de l'edat tu pots decidir. Però, per exemple, una de les coses que passa és que a vegades diem que els pares o mares decideixen moltes coses pels fills i jo sempre dic, escolta, a partir de certa edat, 2-3 anys, tu pots escollir coses amb una forquilla petita. Com més vas creixent, aquesta forquilla es fa molt més gran, no? Però un nen de 3 anys tu li pots dir què vols per berenar, si un entrepà, un làctic o una fruita, o dir-li, escolta'm, avui toca fruita, entre poma i maduixa i plàtan, mm-hmm, què vols? Això és molt sa, perquè tu estàs ensenyant a discernir, estàs ensenyant a triar. Estàs ensenyant a també acceptar la frustració de dir, ostres, no ho puc tenir-ho tot, potser voldria menjar maduixes i plàtan i he de triar una de les dues coses, perquè qualsevol tria també és una renúncia a una altra. Okay. Per tant, tot això està molt bé. Com més petits, podem anar anant ampliant, evidentment, aquesta forquilla. Però amb un nen de 4 anys, de 5 anys, si jo penso que s'han de fer llegums 2 cops per setmana, doncs no tinc cap problema en preguntar, escolta'm, aquesta setmana mengem llegums 2 dies. Tu, entre llenties, cigrons, fesols, mongetes, quines llegums et vindrien de gust menjar demà? O, per exemple, jo puc preguntar, escolta'm, entre fer els espaguetis a la bolognesa o a la carbonara o en pesto, uh-huh, i aleshores, això és molt sa, perquè estàs empoderant aquella persona a aprendre a decidir. Després, a vegades, ens queixem de que els nanos arriben després de quart d'ESO i no saben què fer amb les seves vides. Ja, però és que els hi hem estat dient contínuament què havien de fer, què no havien de fer. Una altra cosa molt important, també, amb el tema dels amics. És a dir, si tu tota la vida estàs dient quins amics et convenen, quin no, què tal, què guan, aleshores tu tampoc tens criteri. Per tant, aprendre a decidir, aprendre a escoltar i aprendre a participar en la mesura de l'edat de cadascú, doncs això és entrenar-nos en la cultura democràtica, perquè, a més, és el que et deia, és a dir, evidentment un nen de 3 anys no pot fer el menú de la setmana, però sí que pot escollir si avui per esmorzar vol cereals, o fruita o una altra cosa, no?
Això potser per alguns adults és més complicat que no pas triar, no? Estic pensant que a les escoles moltes vegades hi ha més aquest esperit assembleari, no? Mm. I a casa segur que hi ha alguns adults que són més resolutius, que és, que ara és molt temps, ara no s'acaba de decidir. Mira, trio jo i ja està, perquè sí.
Clar, aquí hi ha dues coses. Una, com més grans es fem, la nostra motxilla familiar, si no l'hem, allò que dèiem al principi, d'haver-te treballat una mica, doncs cada vegada pesa més i, per tant, diguem-ne, totes les teves creences, tots els teus judicis, tot el que tu creus que s'ha de fer així perquè això és així, punto pelota, i no hi ha cap altre, doncs cada vegada és més rígid, també, no? Si no has estat treballat o estàs disposat a ampliar una mica el teu mapa mental, diguem-ne, no? Però després també tu acabes de dir una cosa molt interessant. La cultura democràtica demana molta pedagogia i demana temps.
El temps. El temps surt de tots els programes.
Clar, aleshores, evidentment, si hem de fer el menú de la setmana entre tots, si jo, per exemple, faig un cercle proactiu, un cercle de paraula, i passo l'objecte de un objecte a la paraula i dic, va, que cadascú digui dos primers i dos segons que li agradaria menjar aquesta setmana. I dels quatre membres de la casa, o cinc, o tres, tothom diu dos primers o dos segons, i amb això confeccionem, és més laboriós i et demana un temps que no que decideixis tu. Tot i que, en el fons, és més agraït perquè no carrega tot damunt teu. Uh-huh. No ho has de pensar tot tu. Per tant, la cultura democràtica a casa, també cara a les famílies i especialment als progenitors, et pot descarregar de moltes coses que tu creus que són només responsabilitat teva.
Quines altres coses es podrien això, anar compartint, no? Deies, per exemple, a nivell concret d'algú, no? Què voldries berenar? Va, de fruita, això, tenint en compte que no estem en un restaurant, però altres...
Per exemple, amb edats més petites, la roba, però entenent això, et poso dos jerseis, et poso tres peces de roba, tu esculls, no? El tema del menjar, però a partir d'aquí també pots anar col·laborant, no sé, arribar a Nadal, quina felicitació de Nadal, què podem fer, a l'àvia se li ha de fer un regal, i vas pujant, on podem anar de vacances, o sigui, a mesura que vas pujant i vas creixent amb edat, on pots anar de vacances, quina pel·lícula triem per veure, enteneu? És a dir, carai, és que contínuament estàs prenent decisions i la qüestió és a dir, què estic decidint jo pels meus fills que podríem decidir entre tots també una mica? I per tant, cada vegada hi ha més coses. Evidentment, jo recordo una vegada una nena de 10 anys, no, 7 o 8 anys, dient als seus pares quin model de cotxe s'havien de comprar. A veure, evidentment, és a dir, no, quin coneixement tens tu? Val? Que consti que aquí no estem dient que aquí ni que tot s'ha de donar de triar, perquè això també forma part de la cultura democràtica, dona a triar el que realment es pot triar. És a dir, no enganyis, és a dir, no facis allò de dir, ai, que us faria molta il·lusió aquest cap de setmana anar a veure la iaia, que fa dies que no la veiem, i diuen, pues no, aquest cap de setmana no volem anar a dinar a casa la iaia. Home, doncs és que hi hauríem d'anar, perquè pues aleshores no donis a triar. És a dir, hi ha una part molt important que és, dona a triar el que realment pots donar a triar. I no enganyis. Si dones a triar i es tria una altra cosa, aleshores has d'estar disposat a acceptar-ho.
El que m'imagino que quan la gent participa també canvia la implicació, no? No és el mateix, per exemple, si estàs triant un lloc de vacances, que entre els que formen part d'aquell nucli familiar doncs facin propostes, que es voti, que estic pensant a l'inici de curs amb els noms de la classe, que és una cosa que es fa,
sí.
Igualment, no? Tries el lloc de vacances, clar, potser depèn, si et diuen a Austràlia i tens un pressupost ajustat, s'hauran d'establir unes coordenades al principi d'aquella
decisió. Exacte, és a dir, clar, però aquí hi ha la capacitat... Aquí, jo penso que quan estem parlant d'educació democràtica, jo penso que primer estem parlant de practicar uns valors importants, és a dir, els valors no són coses teòriques, sinó que et porten actituds. Primer, el respecte. El respecte per damunt de tot. El respecte és innegociable, que és una de les coses que falla en aquest moment en el nostre panorama polític. El respecte. El respecte és que... El respecte, què vol dir el respecte? Honrar la diversitat. Honrar la diversitat vol dir que acceptem la diferència com a font de riquesa i no com a font de conflicte. I que cadascú és divers. És perfecte ser imperfecte. Mm-hmm. No? Aleshores, dintre d'aquest paradigma. Però això també implica la tolerància. Què vol dir la tolerància? Vol dir, escolta'm, jo no sóc perfecte, tu no ets perfecte, per tant, tots hem de ser una mica tolerants perquè tots hem d'aguantar coses dels altres que no sempre ens van bé, no? Hi ha un altre valor que per mi és molt important, que és per portar a la pràctica, que és l'honestedat, que aquest està en crisi absolut. És a dir, ser honest vol dir buscar la veritat, vol dir que ets una persona confiable, vol dir que el que dius va a missa, com diem, no? Col·loquialment, vol dir que tu eduques en la veritat. Això, jo penso que és una de les coses en cultura democràtica que a les famílies hauríem de tenir molt clar, que és educar amb la veritat. Això no vol dir estigmatitzar la mentida, però si no vol dir, mira, una cosa és una broma, l'altra és una mentida, a nosaltres ens agrada molt la sinceritat, ens agrada molt la honestedat, que costa molt, eh? Diuen que tots diem una mitjana de 6 mentides al dia. Per tant...
Són tantes?
Sí,
són moltíssimes.
Mentidetes allà. Que xixixixi. I després hi ha un altre valor que és molt important treballar, que és la confiança. Que la confiança què vol dir?
Confiança en l'altre i en un mateix?
Confiança a casa vol dir que jo puc dir el que penso, el que sento i el que necessito.
Un espai de confiança.
I pot ser sostingut. És a dir, que jo puc opinar diferent i no per això
és un drama. O sigui, que algú està dient que vol anar de vacances a París, un altre a Nova York, i jo dic que vull anar a 7 cases i sé que no se'n riuran de mi.
Exacte. I què tu dius? Bueno, és que... Però fixa't una cosa, no? Quan a vegades treballem això en cercles. Si tu dius que vols anar a París i l'altre vol anar a Nova York, i jo dic, mira, ara com ara no tenim estalvis per fer això. Però, escolta, ens ho podem plantejar potser d'aquí 5 o 6 anys. Però, clar, hauríem de fer un pla a les hores d'estalvi. Enteneu què vull dir? Pues, és a dir, vol dir que... Per què no? Ara no podrà ser. Però, escolta, si com a família creieu que és important i ens ho podem proposar, fem una llibreta d'estalvis, fem un procés, etcètera, etcètera. Saps què?
Però això el que aconsegueix és la implicació de tothom.
Exacte.
Que tothom se n'adoni on estàs, on vols arribar, quin és el punt de partida, que tothom rema en la mateixa direcció.
Exacte.
I que hi hagi la implicació de mirar, potser de ser més conscients quan es gasta, quan no es gasta.
Exacte. El tema dels diners, per exemple, també és un altre tema, de dir, escolta'm, a partir de quina edat podem fer conscient els diners de les despeses que tenim, del que tenim i del que no tenim. A vegades et trobes amb fills i filles o que de cop baixen d'arbeca, que dius, nois, és que... Vull dir, clar, vull dir, què es paga de llum, què es paga d'aigua, quins diners tenim, com els estalvi... Per què no parlar-ho quan ens estem plantejant projectes en aquest sentit? No? És a dir, tot això que estic dient és la cultura democràtica. I també té molt a veure a nivell d'actituds també educar la responsabilitat i la contribució. És a dir, escolta'm, perquè aquesta casa sigui un espai de convivència agraïda, agradable, no? Amable, tots hem de contribuir. I a lo millor, si per mi una necessitat important és l'ordre, doncs jo demano que hi hagi... I és una necessitat important, vol dir que per mi, si la casa està feta un caos, em costa sentir-me a gust. Tinc tot el dret a tenir aquesta necessitat. Si jo no l'expreso, és difícil que pugui ser atesa, no? Però tinc dret a expressar-la i a ser atesa. Però igualment, un nano pot tenir una necessitat superimportant de dir, pues jo necessito temps per jugar. I, mama, és que si estic apuntat a anglès, ajudo a no sé què i a no sé quantos, no tinc temps per jugar. I aleshores, una cultura democràtica vol dir, bueno, de quina activitat tu prescindiries? I va i et diu ell, de l'anglès. Oh, és que, clar, l'anglès és important per la vida. Nois, és que aquí va el que tu deies.
Hauríem
els
de dir
adults...
de quina prescindiries, excepte l'anglès, que no és negociable,
clar,
per
i al
partir
final...
des de la veritat.
Clar, i al final dius, bueno, però si les extraescolars són pel gaudi de cadascú i pel desenvolupament dels talents, i ell t'està dient que no vol fer anglès, això vull dir que no és tan fàcil la cultura democràtica.
No,
perquè,
no.
Clar, com adults tenim les nostres caixes.
I entenc que amb fills de diferents edats el seu poder d'incidir serà diferent, tot i que tots puguin opinar... anar cultivant l'esperit crític, ser escoltats...
Aquí torno un altre cop al nucli, que són el tema de les necessitats. A la restaurativa, no?, i a la comunicació no violenta, les necessitats són com el centre. Avui havia portat les cartes de les necessitats aquí, ara que penso, per ensenyar-les, però sí que hi ha la Generalitat ha fet unes cartes de necessitats i de sentiments que
són unes cartes com si fos un joc de cartes.
Sí, cartes d'emocions i necessitats que es poden descarregar els pares per treballar, igual que hi ha un document penjat si posen la restaurativa a casa, és un document que vam fer amb la Mònica.
Això és la cremallera de l'estoig.
Sí, la Mònica Albertí. Doncs,
ai, que maques que són. Sí. Són unes cartes grans, més grans que la típica baralla de cartes.
Jo
no
les tinc
xoc,
impreses
no?
Així, és a dir, la gent se les descarrega i les imprimeix com vol. Jo, com que les faig servir molt, doncs jo les cartes de les necessitats les tinc impreses així, grosses, perquè en treballo molt.
I cada carta està marcada amb un número i llavors aquí diu... les 36 cartes de les necessitats. Per tant, entenc que hi ha 36 cartes. Per una banda tenim aquest petit logo i el número de cada carta i per davant llegim una, per exemple, humor, que tenim aquí una cara de pallasso, que podria ser un plat, no?, amb els ous ferrats que són els ulls, una tomata que és el nas, l'enciam que és el cap, amor, pau, cooperació, escolta, jugar, ordre... Tot això són necessitats de qualsevol membre d'una família.
És a dir, les necessitats són universals. Aleshores, aquí el que et volia dir quan t'ensenyava les cartes és que pot ser que per algú del membre o per mi sigui important l'ordre i que pel meu fill sigui important jugar. Mm-hmm. Aleshores, a l'hora de la cultura democràtica és entendre que la qüestió no és que la meva necessitat és més important que la seva, sinó quina estratègia trobes per poder contemplar la seva necessitat de jugar i la meva d'ordre, i que el menjador estigui mínimament recollit, però que ell tingui un espai per jugar. Aleshores, per això et deia, quan cada edat té unes necessitats, i són les seves, i són importants per la seva edat, no? Quan un dia vaig fer un treball amb aquest amb pares, i aleshores van entrar els fills de segon de primària, i tenien totes les cartes exteses. Això era a Sant Boi. I aleshores... jo vaig aprofitar perquè hi havia allà els fills. Clar, hi ha algunes d'aquestes cartes de necessitats que encara a segon de primària no entens què
el
volen
concepte.
Dir. Eh? Igual que aquí n'hi ha 36, però n'hi ha moltes més. Hi ha també la web de Simplecat, també, que té cartes. Hi ha molta gent, no? Hi ha llistats de comunicació no violenta, etc. I jo els vaig preguntar què necessitaven ells per estar bé. El 75% dels nanos van dir jugar. Van dir jugar. Aleshores és com dir, bueno, és que per un nen a primer i segon de primària,
sí,
a P3, P4, sí, sí, uh-huh, la seva necessitat principal pot ser jugar. Com casa això amb la teva necessitat, entens? Llavors aquí tenim un problema. Cultura democràtica vol dir que no perquè jo necessiti ordre o eficàcia o necessiti aprenentatge o necessito la seguretat de saber que el meu fill sabrà anglès i tindrà el first i no tindrà problemes en un futur, aquesta és més important que la seva necessitat de jugar. Llavors, quan tu passes de les edats, diguem-ne, a la dimensió de les necessitats, entens que cada edat necessita unes coses. El problema que tenim és que moltes vegades els pares, mares, pensem, i els adults, que les necessitats dels infants no són importants. Però per ells, en aquell moment, són les seves.
O que potser allò que ells creuen que són les seves necessitats s'equivoquen i haurien de ser unes altres.
Ah, exacte.
Que això és pitjor, potser encara, no?
A veure, com que estem molt poc acostumats a parlar el llenguatge de les necessitats, perquè venim d'una cultura judeocristiana, dic jo. Aleshores, en aquesta cultura judeocristiana, la frase completa de l'Evangeli és estima els altres com a tu mateix. O dit d'una altra manera, si no t'estimes a tu mateix, no pots estimar els altres. Però ens l'han castrat bastant. Aleshores, ens hem quedat molt amb estima els altres. Mm-hmm. Per tant, sempre els altres, les necessitats dels altres sempre són més importants que les teves, o si tu dius que necessites alguna cosa, doncs a vegades estàs considerat un egoista. I això és una mica de la cultura judeocristiana. I a més, venim d'una cultura molt neoliberal on si tens una necessitat vol dir que ets dependent, vol dir que ets vulnerable. Aleshores, en el fons també cultura democràtica vol dir acceptar que tots ens necessitem, que jo sóc perquè tu ets, això que diuen Ubuntu, no?, una mica, i que som intersom. I que jo esdevinc, neixo individu i esdevinc persona. I aleshores en aquest esdevenir persona, a la cultura democràtica, tots necessitem coses i tots necessitem cooperar i col·laborar. I cada persona té les seves necessitats i té dret a ser escoltat.
Abans parlaves del temps, que sempre apareix a tots els programes, tot va molt ràpid, fa falta temps, necessitem temps, en temps tot seria més... senzill. A banda del temps, quins són els obstacles més habituals a l'hora de participar a casa, de trobar consensos, de manifestar les nostres necessitats, entendre les necessitats dels altres?
Jo crec que bàsicament és una qüestió de temps, i de cultura. És a dir, el llenguatge, per exemple, de les necessitats, que el fem servir restaurativa i a comunicació no violenta, és una cosa que fins ara... poques vegades, no? I aleshores necessites el temps per parlar. O sigui, la cultura democràtica, hem dit al començament, és parlar i escoltar, i per això necessites un temps. I per tant, jo penso que el primer impediment és el temps, l'eficàcia i l'eficiència, que a vegades les confonem, no? És a dir, bueno, pues volem fer moltes coses... Clar, el temps moltes vegades no es considera una necessitat, perquè si tu dius que necessites temps, potser el que necessites és prioritzar. O el que necessites és suport. O el que necessites, entens? Per tant, a vegades és una qüestió de saber prioritzar. Però sí que està clar caducar en cultura democràtica, encara que hi dediquis un temps, és una inversió. Perquè després, quan tu tens un conflicte i les coses van mal dades, és molt diferent gestionar un conflicte amb cultura democràtica que sense cultura democràtica.
Aquí hi ha una altra frase. Escola de Família, nosaltres anem xerrant mentrestant, mentre va sonant la música. Escola de Família, estem amb la Maria Elena Tolosa, ara la sentíeu, parlant d'educar en la cultura democràtica. Com ens podríem organitzar en el dia a dia, ara que dèiem, no? El temps, és molt necessari el temps, aquest entrenant en el dia a dia a casa. Com trobem en el dia a dia perquè no... Bueno, no s'acabi ja i digui, ui, avui, un altre dia que no... Segur que hi ha moltes oportunitats, o sigui, no és que ens haguem de seure i dir, va, ara anem a practicar la cultura democràtica, ja ens has dit, no va així, no? Però quan hauríem de tenir com alertes? Segur que hi ha uns moments del dia, o no sé si la presa de decisions, si qui decideix el menú de la setmana següent, com tu deies, si fer-ho el cap de setmana, però en el dia a dia segur que hi ha molts moments que podem aprofitar.
Mira, sí... I no, et diré, és a dir, a les escoles, per exemple, tu fas normalment una hora de tutoria a la setmana. Tu en aquella hora de tutoria, bueno, les programacions de tutoria són diverses, no? Però vull dir, és un espai, diguem, en principi privilegiat. Uh-huh. Hi ha moltes escoles, les escoles que, per exemple, estan amb enfocament restauratiu, utilitzen les assemblees, fem els cercles, és un moment per avaluar com estaran la setmana, per fer propostes, etcètera, no? Aleshores, jo diria que hi ha temes a la família que potser sí que ens hem de seure el diumenge després de dinar un moment amb unes bones crispetes i parlar-los. És a dir, que hi ha coses importants que dius, mira, això no està funcionant. Estaria bé que féssim un cercle, no? I en el cercle...
Cercle en el que compartim, vols dir,
en el cercle en el que compartim i, per exemple, doncs, utilitzar les preguntes restauratives, no? Què ha passat? Què penseu i què sentiu, no? Imagina't que al matí, doncs, surts traient el fetge per la boca i tu, com a mare, poses el límit i dius, nois, jo no puc continuar així més temps perquè arribo a la feina, traient el fetge per la boca, nerviosa, ens enfadem tots els matins, vull que ens asseiem i en parlem, no? I quan fem aquest cercle i tenim l'objecte de la paraula que ens anem passant, doncs pregunto què ha passat, cadascú diu què passa als matins, què penseu i què sentiu als matins quan marxem així, i ara què penseu i què sentiu, com us afecta tot això, no? Quines necessitats teniu als matins, no? Perquè puguem veure què necessitem per poder sortir amb més dignitat i a partir d'aquí què fem. I a partir d'aquí què fem? Això seria un cercle per gestionar... I aleshores... Cadascú, perquè hi haurà el de 4 anys que dirà que a ell li costa molt aixecar-se perquè té fred i l'altre li dirà que el lavabo està ocupat i la qüestió és, bueno, parlem entre tots de quina estratègia podem fer, a com podem contribuir cadascú de nosaltres a que els matins puguem sortir de casa...
I que la cosa rutlli.
I que la cosa
més fluida.
Llavors, això, si no pares i en parles...
No passarà.
No passarà, entens què vull dir-te? Per tant, ara, això no treu que, a mesura que vas practicant la cultura democràtica, també la gent de la família és més tolerant. Aleshores, és com dir, mira, a tu et toca potser per a la taula, però és que demà tinc un examen, val, doncs no et preocupis, perquè ja el paro jo, i no estem tampoc tota l'estona consensuant-ho tot, perquè ja hi ha una tolerància, perquè hi ha una credibilitat també de que cadascú fa les coses el millor que pot mm-hmm. i el millor que sap, i si no ho fa millor és perquè no pot. Val? Per tant, també... Una de les altres coses a treballar, per exemple, és el tema de l'empatia. I això sí que ho pots treballar en molts moments, no? Ajudar els fills a ser empàtics entre ells, els germans, però també amb els pares, no? L'empatia és bàsica, també, la cultura democràtica.
Clar, perquè a mesura que estigui més present aquesta cultura democràtica, també tindrem més capacitat de gestió emocional, no? O sigui, clar. Aquesta empatia que tu deies, però el saber dir la nostra, el saber escoltar...
Clar. Sí, sí, saber escoltar els missatges difícils, val? Amb això també tot el que té a veure amb la comunicació no violenta s'està fent un treball molt, molt interessant, no? També amb saber, bueno, com dir les coses, com escoltar-les, tot el treball d'empatia, etcètera, etcètera, no? Jo crec que això, tot això és important. I encara sí que quedaria un altre aspecte, que tu deies que el podem anar treballant molt, que és fomentar l'esperit crític. Que això sí que pots fer-ho. És a dir, no sé, vas pel carrer, veus un anunci en un autobús. És a dir, aprendre a parlar, de dir, ostres, has vist aquest anunci? O has vist això que ha passat en el carrer? Tu què faries en una situació com aquesta? És a dir, fomentar el diàleg sa i l'esperit crític, això també és molt important. Perquè ens falta molt, no? I això no cal tampoc fer una... Anem a fer un cinefòrum, sinó que la vida constantment t'està donant...
És obrir molt els ulls.
Obrir els ulls i voler-ho comentar amb els teus fills, saps què vull dir-te? I dir, mira, ha passat això. Ui, t'has fixat que l'autobús... Mira, tu en el tren, no? Has vist aquest anunci? No sé, saps? És com dir, bueno... Ai, quan estàvem a la cua, aquella senyora... No en plan cotilla, sinó anar veient, no? I ja no dic més gran, si estàs amb les notícies, sense notícies, comentar les notícies, comentar les coses que passen al món, tu què faries, no?
Alguna recomanació?
Avui també tenim recomanacions i comencem per una pel·lícula que potser sobta, perquè justament el seu protagonista està a les antípodes de la cultura democràtica.
Qué raro, estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos.
Los morenos son aún más peligrosos que los judíos.
Entonces bárrelos.
Poco a poco, no tan deprisa. Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos.
No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación... De rubios, de ojos azules.
¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias?
Un mundo rubio.
Y un dictador moreno.
Dictador del mundo entero.
¿Por qué no?
I això és un fragment del Gran Dictador, la sàtira d'en Charles Chaplin, que advertia de l'amenaça que suposava el nazisme, tot i que ja havia començat llavors. Mostrat potser a través de la paròdia el que pot suposar un món allunyat de la cultura democràtica, també podria ser una estratègia, no?
No ho sé. A veure, tenim bastants programes d'humor, no?, com Polònia o així, que versen sobre l'univers polític i que caricaturitzen molt, no? Però, malgrat que caricaturitzen i, evidentment, treballen sobre aquells trets, diguem-ne, d'aquella personatge més que persona, i els porten en un extrem, no sé fins a quin punt és útil, no? Però vaja.
Bé, de fet, no cal anar a la ficció, tenim la realitat, no? Ara, a poc que fem una ullada als conflictes internacionals que estan ben vius ara mateix, podria servir també per parlar a nivell, de quan som més petits, bueno, molt petits no podrem, no? Però ja una mica més grans, o encara que no, adolescents, fills adults també que estan a casa... que siguin capaços de trobar aquest paral·lelisme entre aquestes crisis humanitàries, les guerres i la importància de tenir opinió, de tenir espais per compartir-los, esperit crític, que pot semblar que està molt lluny una cosa de l'altra.
No, però l'arrel és la mateixa. L'arrel és parlar i escoltar. Aleshores, en el fons, qualsevol guerra té a veure amb dos, no? amb dos o més bàndols que no són capaços de parlar i escoltar sobre les necessitats de cadascú i arribar a consensos. Aleshores, el que diguem-ne... Clar, aquí, a mi el que em sorgeix també aquí el que dèiem de l'esperit crític, perquè moltes vegades també la premsa i en general el que t'arriba dels conflictes està com molt mediat en el sentit de que no t'arriba una informació global, per exemple, saps què vull dir-te? I neutra. I això també, bueno, és tot una història, no?
Sempre hi ha un posicionament.
Sempre hi ha un posicionament. Aleshores, no hi ha una llibertat absoluta de poder escoltar o saber què pensa un bàndol realment o què pensa en un altre, etc. No? Jo crec que... Però tot clar, tot això és una mica veure les conseqüències de la manca de cultura democràtica, no? A on s'arriba. El que passa és que ara estem en un moment realment, històricament, molt complicat, on la manca de cultura democràtica ja no en els grans conflictes, també en els conflictes en el nostre país i en el nostre territori, vull dir-te. És com molt surrealista, no? Mm. Per això jo crec que la feina que es fa a les escoles i les que podem fer a casa són molt importants per neutralitzar tota una inèrcia de forces que nosaltres no podem controlar, però que si tu vas sembrant aquesta cultura democràtica, a poc a poc, no? Totes les escoles que... El projecte de convivència, tot el que té a veure amb enfocament restauratiu des del departament, tot això, també tot això s'hi passa a les cases... També ja es parlava d'estil democràtic, crec que la Maria Jesús Comelles, quan parlava d'estils, Nardone també parlava de l'estil democràtic, quan vol dir que hi ha molta exigència, és a dir, cap a l'autonomia, cap a ser persona, però també molt de suport. I això era l'estil democràtic. Tu demanes responsabilitat, però ofereixes suport. No? Mm-hmm. I aquest seria també... aquest estil democràtic una mica doncs, per anar cultivant. Perquè si tot ho deixem només a l'escola, que es passa moltes vegades, ens quedem molt curts.
Punxarem.
Punxem sempre. Saps què vull dir-te?
Si algo he aprendido sobre ser madre es que los padres y los hijos...
No.
Siempre discrepan en una cosa.
No.
Las normas. Pero decir no 50 veces por hora, no. De ningún modo, de eso nada. Es parte del trabajo.
No.
Pero todo esto está a punto de cambiar.
Això és El dia del sí, una pel·lícula familiar, entretinguda, la teniu a Netflix. De tant en tant l'anem posant. Ja ho sentiu, els pares tendeixen a dir que no als fills i als fills no els agrada gens que no els donin llum verda a les seves idees genials. Com es troba l'equilibri? Perquè ara estàvem parlant de la teoria, no? És meravellós. Sembla que trobarem espais, excuses en el dia a dia per anar parlant, se'ns acudirà tots aquells moments que podrem aprofitar quan tinguem un conflicte. Trobarem també com resoldre, tothom dirà la seva, escoltarem... Però bé, ja sabem que a vegades el dia a dia es complica més. Com trobem aquest equilibri entre establir els límits als fills, conèixer les seves preferències, donar-los veu, tot i així dir-los que no, perquè alguna vegada... No perquè haguem de dir no, sinó perquè possiblement allò creiem que es mereix un no.
Aquí hi ha dues coses, bueno, més, segurament. Primer, que hi ha molts nos que ens els podríem estalviar, és a dir, venim de la cultura del no, i aleshores el no el processem. Aleshores...
Vols dir que cauríem pel seu propi pes?
No, però, per exemple, tu dius, no corris, i podries dir, vés a poc a poc.
Exacte. Vale?
No cridis,
en positiu,
parla
sí,
fluix.
Sí, sí, sí.
Tu, quan tu estàs dient un no, el que el cervell computa és no cridis, crido, i ai, no, m'ha dit que no crido. I això és així, perquè el no, uh-huh, com a partícula, no existeix, diguem-ne, uh-huh, com una representació cerebral. Per tant, hi ha molts nos que els podríem dir directament el que vosaltres desitgem, que és doncs això, parla fluix, seu a la cadira, etcètera, val? Llavors, també aquí entres en un tema molt interessant, que és el tema dels límits, val? Llavors, jo penso que aquí també hi ha una mica de confusió. Una cosa són els compromisos, és a dir, què és allò que jo, o les normes, però a mi m'agrada parlar de compromisos, què és el que jo em comprometo a fer per col·laborar en aquesta família, pel seu benestar emocional, de tots, per buscar, no?, per cobrir les nostres necessitats, per atendre's, etc. I l'altre és els límits. Els límits són aquells nos que jo dic i que són per protegir l'altra persona. És a dir, quan jo li dic a un nen, no posis els dits a l'endoll. És un límit amorós, no és negociable, però mm-hmm, és un límit que busca, els límits busquen cuidar l'altre. Ja, jo he de dir no, sí, fins i tot hauré de dir no al mòbil en algun moment. Per què? Perquè portes moltes hores i perquè jo sé que si portes tantes temps amb el mòbil, t'estàs fregint el cervell i això no és bo, o hauré de dir no amb les pantalles abans dels 3 anys, i això és un límit amorós. I no és discutible, entens? Perquè jo sóc la persona responsable i, per tant, mm-hmm, no se m'han de caure els anells quan jo dic aquests nos amorós que tenen a veure amb cuido la seguretat i el benestar de l'altre. El que passa és que potser també a vegades diem nos a coses, val?
Que
ens el podríem estalviar, o quan jo et dic no et desapuntaré d'anglès i et desapunto de dansa, quan tu et mores de ganes de fer dansa i no de fer anglès. Això no és un límit amorós. Això és la teva conveniència, entens? Aleshores, clar, aquí és. Ara bé, hi ha una frase que m'agrada molt de la restaurativa, que diu, no? Els éssers humans són més feliços, més cooperatius i tenen més capacitat de fer canvis quan els que exerceixen l'autoritat, mm-hmm, fan les coses amb ells en lloc de fer-les per ells, mm, a ells o en contra d'ells. I això... ho diu a Wachtel, davant també d'estudis en presons, etc, etc, és a dir, no només en l'àmbit familiar. Quan tu impliques a les persones a gestionar conflictes, tens molts més números de que cooperin que no si ho fas en contra d'ells o per ells, és a dir, amb un estil molt permissiu o amb un estil absolutament autoritari. I està comprovat. És a dir, si nosaltres impliquem a les persones, encara que en algun moment hagi de posar un no, un límit amorós, o a l'hora de buscar algun consens, si t'implico, perquè el problema és de tots dos, tinc moltes més possibilitats de que vagi millor i que no si decideixo jo per tu.
If I was a rational person, I would have dropped out of this race a long time ago.
Crowley hasn't had a primary challenger in 14 years.
He's taken $3 million per cycle. He's going to tell me I'm small, that I'm young, that I'm inexperienced.
Això és un documental, Knockdown the House, aquí es va traduir com a La conquesta del Congrés, documental del 2020, teniu a Netflix, que explica com l'ara congressista Alexandra Ocasio-Cortez es presenta per ser una de les representants al Congrés dels Estats Units el 2018. En realitat, segueix a quatre candidates, però diríem que ella és una de les que sobresurt. I he pensat en ella, però ja teníem el tall preparat d'abans, no? Però quan tu has parlat de compromís, aquesta noia, l'Ocasio-Cortez, explica que ella mai s'havia plantejat fer carrera política, però és una qüestió de compromís amb la societat, no? De pensar que vols sumar. De, com tu deies al principi, casa és la primera comunitat en la que tu vius, no? T'entrenes per després sortir cap enfora. Si a casa hi ha una bona cultura democràtica, saps que la teva veu importa, que t'escolten i que gràcies al que tu dius i sumes i contribueixes i al teu compromís les coses poden canviar, segurament ens trobaríem amb molta gent que fa el pas, no? Com l'Ocasio-Cortez.
Bueno, de fet, dintre de l'estament polític, no? O el mateix sistema de funcionariat, hi ha un compromís social, teòricament, és a dir, amb la societat i amb els altres, no? I està molt bé aquesta paraula que tu utilitzes, de contribuir, és a dir, el desig de contribuir. Marshall Rosenberg deia, totes les persones tenen desig de contribuir en els altres, en què tots estiguem una mica millor, no?
I què passa quan algú no és conscient que té aquest desig, no? Quan veus aquells nanos que sembla que els és una mica igual, que quan els proposes que sumin, que contribueixin, que siguin un més, que pertanyin al grup, fan com una mica els desmenjats.
Bueno, jo penso que aquí s'ha de veure molt una mica què és el que hi ha al darrere, és a dir, quines motxilles familiars hi han, què està passant, no?, una mica. No sé, et pots trobar nanos que, doncs això, que vénen amb una falta de reconeixement de casa o amb una falta de validació, nanos que són molt egocèntrics, però clar, també veus, ostres, és que la família, no?, una mica, també és l'aire que el respira. Per exemple, un valor com la generositat, el practiques si tu l'aprens a casa. Si a casa tot és tanto monto, monta tanto, i tot és si tu no fas, jo no faig, si jo no faig, tu no fas, aleshores no esperis que aquí hi hagi un valor com la generositat, no? Per tant, jo crec que moltes vegades aquests nanos pues, s'ha de veure què està passant al darrere, etc. Però tot això són coses que a vegades potser a casa és més difícil, perquè, clar, si els pares tampoc veuen segons quines coses, no? Però bueno, a nivell escolar, jo penso que poc o molt, en general, especialment infantil i primària, la cultura democràtica, la necessitat de contribuir, totes aquestes coses, jo he de creure que es treballen.
Doncs anem cap a l'escola.
De la teoria a la pràctica.
Aprofitem per veure com es treballa la cultura democràtica a un centre educatiu. Per això saludem la Rose Getjens. Bon dia, Rose.
Hola, bon dia, Olga.
La Rose és directora de l'Escola Intermèdia de l'Escola Jesuïtes Gràcia. Abans dèiem, la família és la primera comunitat a la que convius. L'escola també és un petit microcosmos fantàstic per començar a entendre com es viu en societat, no?, amb tanta diversitat. Quines oportunitats té l'alumnat de Jesuïtes per anar entenent què és la cultura democràtica i, sobretot, posar-la en pràctica?
Doncs mira, la nostra escola, com totes les escoles que formen part de la Companyia de Jesús, treballem molt el tema de la ciutadania global. I la ciutadania global té 5 àmbits. D'aquests 5 àmbits, que són la justícia global i els drets humans, la interculturalitat i la inclusió, l'equitat de gènere i la coeducació, el desenvolupament sostenible, doncs l'últim àmbit, o a partir d'alguna manera, seria la participació democràtica. I amb el que volem en la participació democràtica és doncs, aconseguir que els nostres alumnes siguin persones lliures, crítiques i responsables i bueno, que amb la seva participació doncs, ens ajudin també una mica a transformar l'entorn i a transformar la societat.
I més enllà d'aquesta teoria, com ho treballeu després a l'aula, aquesta participació democràtica?
Doncs en diferents comissions i diferents grups de treball, com podrien ser, per exemple, els delegats de classe, no?, que són coneguts per tots, els delegats mediambientals també, per tot el que sigui en relació amb l'entorn i el medi ambient, que ens ajuden molt a fer canvis, no?, també dintre del nostre entorn, dintre de l'escola, doncs, a fer-nos conscients de tot el que hem de millorar. I llavors també des de les assemblees de classe, també el consell escolar i el representant i el consell de delegats.
I com viu, Rose, l'alumnat quan se n'adona doncs, que tenen eines per poder transformar el seu entorn, que se'ls escolta, que poden dir la seva?
Doncs, clar, quan un alumne o quan un jove se sent escoltat, evidentment està molt motivat per participar i per animar-se i engrescar-se a produir canvis i a transformar el seu entorn. Si em deixes que em posi un exemple, avui mateix, per exemple, han vingut uns representants a l'escola de l'Ajuntament perquè estem fent la cloenda de les escoles més sostenibles i els delegats mediambientals doncs, s'han atrevit o han pogut transmetre la seva preocupació amb aquest representant de l'Ajuntament perquè el bus 116, que és el nostre bus del barri, ha desaparegut de Google, del Google Maps. I llavors han investigat el per què i han vist que era també doncs, una qüestió de, doncs, perquè no hi hagués tant turistes que posaven, perquè posaven molts turistes.
M'ho explicaven l'altre dia, que havia desaparegut, sí. No sabia que era el 116.
Sí, sí, i llavors ells ho han descobert i els han explicat quina afectació té per nosaltres, no?, com a escola, perquè també s'ha baixat la freqüència d'aquest bus. I, per tant, doncs, bueno, són alumnes que s'atreveixen a dir la seva perquè creuen realment que poden provocar canvi.
Que bé. Quina sort adonar-te d'això des que ets petits. Rose Getjens, directora de l'Escola Intermèdia de l'Escola Jesuïtes. Gràcies, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Adéu.
Adéu.
Estem a punt d'acomiadar-nos. Qui li ho diu gràcies i gràcies a la mateixa frase? Sí. Se m'han creuat els cables de mala manera. Com acabem? Jo hi ha coses... acabem, vull dir, amb què ens quedem d'aquesta gairebé hora de conversa. A mi m'ha agradat molt això de parlar i que t'escoltin. Una mica un ping-pong, no? Jo tiro, tu tornes, tiro, tornes, tiro, tornes... Què hi afegiries en aquest parlar, crear l'espai, no?, perquè tothom parli, escoltar?
Sí, i que sobretot aquest ping-pong no sigui només vaig a escoltar el que em diuen els meus fills, sinó que jo també explico coses nutritives, no? És a dir, que és una relació horitzontal, que no té res a veure amb el fet que no tinguis autoritat, no? Però és com que jo també puc explicar coses meves que poden ser interessants pels meus fills o que és important comunicar-les, evidentment, en funció de l'edat que tenen i del seu nivell de comprensió, no? Per tant, aquest parlar i escoltar, el que et deia, la dinàmica dels cercles proactius, de l'enfocament restauratiu, el tema de... de començar per el llenguatge de les necessitats com a manera d'entendre la idea de que les necessitats totes són importants i que la gestió del conflicte és buscar estratègies per incloure les teves necessitats i les meves, jo penso. Jo també diria educar en l'esperit crític, és a dir, aprofitar el dia a dia, qualsevol situació, no cal crear-la per comentar, per parlar, per argumentar, per preguntar què penses, no? Aquí em sembla un amor. I sobretot practicar els valors del respecte, la tolerància, els valors de la paciència i els valors de l'honestedat. És molt important aquest, el de l'honestedat, de la confiança, l'empatia. Jo diria que són com valors troncals, però que no són teòrics, sinó que s'han de portar a la pràctica cada dia.
Doncs tenim tot el cap de setmana, que sempre és un moment que en principi ja la gent està menys plena per anar obrint els ulls i anar practicant. Maria Elena Tolosa, moltíssimes gràcies.
A vosaltres per convidar-me.
I acabem amb música. La cançó d'avui és La democràcia, de Mon Laforte. Fins aquí el programa d'avui. Hem estat, com sempre, en David Morral, al control tècnic, i qui us parla, l'Olga Vallejo. Ens retrobem la setmana vinent. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Fins dissabte a les 9, Escola de Família.